Psychopath.
Bon dia a tothom. Avui, dia 2 de març, primer dissabte de mes, el programa mensual Priorem Priorat de Ràdio Falset. A partir d'aquest moment, estem les veus amb vosaltres. Ens iniciem avui dissabte, primer dissabte del mes de març, avui dia 2. Dia 2, en iniciem cara, ja estem la mirada a la cara, la primavera. Estem pràcticament a 20 dies de la primavera, que això suposa quasi 3 setmanes, i que l'hivern ja quedarà enrere. I, per tant, anem ja a iniciar la primera primavera cultural d'enguany, primavera cultural de Priorem Priorat, Ràdio Falset. Bé, aquí seguim les veus, donació de veus al nostre programa Priorem Priorat. Tenim amb nosaltres la directora del Museu del Port. Com et dius?
Mercè Toldrà del Mau.
Va, no seràs pas del Priorat?
Doncs sí, jo soc priorat i ascendeixo de Priorat i Garrigues. Priorat pel Toldrà, Ulldemolins, i del Mau per les Garrigues, la Pobla de Cérvols, a l'altre costat de la Llena.
Dels estan escoltant vostès, joves, de totes les edats, pares i mares, escoles, instituts. Què poden fer per la visita del Museu del Port?
Bé, per les escoles, doncs pel públic escolar, tenim un programa pedagògic que està entorn de la mar, amb aquesta transversalitat que té la mar, doncs per tal de conèixer l'evolució de la navegació, per tal de conèixer el dia a dia el port de Tarragona, per tal de conèixer la importació i l'exportació pel port de Tarragona segons els nivells educatius. També tenim activitats vinculades a la biodiversitat, com és amb el d'anar a veure ocells, activitats més lúdiques que tenen a veure amb el món de la pirateria, el món de la pesca, òbviament, amb l'espai que tenim l'Observatori Blau a la Llotja del Peix, on es poden conèixer les 30 espècies més capturades a la mar de Tarragona, reproduïdes a escala 1, però que en el mateix temps poden gaudir de la subhasta en directe si l'activitat es fa de tarda. Això doncs és un petit luxe que tenim de poder gaudir de poder veure la fenya del pescador quan el peix ja ens ha arribat a nosaltres i la gent només hi poden anar els majoristes, però si es fa l'activitat educativa amb el Museu del Port, doncs poden gaudir de veure com ha arribat el peix i com se fa aquesta subhasta a la Llotja del Peix de Tarragona.
Bé, els Institut Priorat, Institut Cornudella, Institut Escola, però, i les famílies. Però, a veure, el dissabte i diumenge, que on les famílies poden més disposar, què es pot fer dissabtes i diumenges?
Bé, doncs els dissabtes i diumenges periòdicament organitzem xerrades, organitzem activitats infantils infantils i també per les famílies, com poden ser contacontes, com poden ser doncs, una nova activitat que hem fet del Guardià de la Llum, on un personatge, una gran titella, ens parla de l'ofici de faroner i també del tema del reciclatge dels plàstics, no? del que trobem a la mar, malauradament, i doncs amb aquesta història doncs també parlem del canvi climàtic. Després ens podem fer activitats al voltant del vi, ja que parlem del Priorat, perquè el comerç del vi va ser molt important al port de Tarragona fins a principis del segle XX. Llavors fem una activitat que és Vivint al Port, on amb 5 històries portuàries ho maridem amb 5 vins, per tal doncs, que la gent conegui aquesta història i aquesta vinculació. No? Després, doncs, dintre de l'exposició del museu, que doncs, explica l'evolució del port de Tarragona en diferents àmbits, també tenim un model d'un vaixell a vapor, que es diu Montsant. És un vaixell que es va construir ara fa 100, 100, farà 104 anys, que es va construir aquí a Estilleros Tarragona, i que nosaltres doncs, vam fer aquest projecte amb la modelista del museu i jo mateixa fent la part històrica per tal de donar a conèixer un vaixell, els darrers vaixells de fusta que es van construir pel comerç i que anaven a impulsar el sistema de propulsió era a vapor. Llavors doncs, hem recuperat la història d'aquest vaixell i es pot veure doncs, la màquina de vapor que incorpora el vaixell i també la càrrega a les dues bodegues d'aquest model a escala que tenim. I doncs, bueno, el fet de que es digui Montsant doncs, per mi també va ser un altre punt a favor per tal de tirar endavant aquest projecte, no per la meva relació amb el Montsant.
Pues moltes gràcies aquí en Priorem Priorat. Val la pena dissabtes i diumenges visitar el Museu del Port. Aquí, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Aquestes activitats són gratuïtes i com es pot fer la reserva o si un vol garantir que l'horari de venir o la disponibilitat?
Sí, generalment aquestes visites, excepte les xerrades, però totes les altres visites, que són visites guiades, visites teatralitzades o activitats com aquesta del Vivint al Port, s'han de fer amb reserva al correu del museu, que és museudelport@gmail.com o, si no, al telèfon 977 25 94 34.
Pues molt bé, a veure, animem-se a veure aquesta ruta que hi havia comercial que arribava de la Mediterrània i entrava cap aquí dalt al Priorat. Aquí animem a les famílies i també als joves del Priorat a visitar el Museu del Port. Estem aquí a la URB, com te dius?
Héctor Simón.
És el president de la càtedra, no?
Sí, el director de la càtedra d'UNESCO d'habitatge de la URB.
Molt bé. Quins objectius teniu a nivell de les comarques del Camp de Tarragona?
Bé, nosaltres estem treballant des de fa uns anys en la redacció de plans locals d'habitatge, plans d'actuació municipal d'habitatge, no? Vam començar l'any 2019 en Tarragona i des de llavors hem anat fent diversos plans, no? En diverses comarques, no? Per exemple, vam fer Altafulla, vam fer doncs, a l'Espluga de Francolí, a Ascó, no? A Cabassers, i ara estem doncs, redactant els plans de Salomó i de Passanant i Belltall. I per tant, doncs, la idea és identificar una mica les problemàtiques, no? Que tenen aquests municipis en matèria d'habitatge i intentar doncs, donar alguna solució al respecte.
Molt bé, doncs bé, ara teniu en marxa una enquesta, no? Una enquesta de la ciutat de Tarragona i suposo que això servirà doncs, per donar informació de les necessitats, no?
Sí, correcte, no? Tenim finançament de la Comissió Europea, no? És un projecte pilot a la ciutat de Tarragona i ha d'identificar aquelles situacions d'exclusió residencial, no? Parlem d'ocupes, parlem de gent doncs, que potser viu en un infrahabitatge que no té tots els serveis, per exemple, no? A la seva disposició, aigua, llum, etc., o situacions o persones que es veuen abocades a compartir pis, no? I que no poden llogar un habitatge complet, no? I per tant, doncs, la idea és visibilitzar, no? Aquestes situacions en una primera fase i després doncs, intentar doncs, buscar solucions.
Pues molt bé, nosaltres col·laborem i endavant tot el que siguin iniciatives per a les comarques i també en la que estan escoltant vostès, la comarca del Priorat, aquí Priorem Priorat, Ràdio Falset. Entre nosaltres avui també tenim l'Oli Domínguez, que porta el tema del centre d'escolta activa d'Eixopluc, que està obert a nivell telemàtic arreu de les comarques de Tarragona. En el cas també el Priorat. És una atenció que es fa a les persones i que enguany celebra el 10è aniversari. Amb tots vostès, l'Oli Domínguez. Bon dia, Loli. Què et sembla? Com està la preparació d'aquest 10è aniversari?
Hola a tots i a totes. Bueno, la celebració del 10è aniversari de la nostra associació Això Plus, Escoltativa de Cambrils, l'estem preparant aquest part d'aquests dies d'este mes i el que ve, i quan tots tindrem el cartell ja con la de totes les activitats que farem, us seran presentat. I estarem molt agraïdos que tots i totes puguem venir a escoltar al conferenciant que se diu José Carlos Bermejo, que és el portador del tema del dol a Espanya. Escriu molts llibres i, a més, dona conferències per tot el món. És tot un personatge i val la pena d'escoltar-lo. El tema de la conferència és vivir l'acompanyament en el dol. Així que esteu tots invitats. I molt agraïda per poder donar-nos aquesta notícia. Per nosaltres és una celebració que agraïm a totes les persones que ens han demanat ajuda en aquests 10 anys. I també al senyor Ferran, el nostre assessor d'AixoPlu, que tant ens ajuda. Gràcies per tot.
Bé, invitats, doncs, el 15 d'abril a les 6 de la tarda a Cambrils, en aquest acte tan important com és una persona destacada, com és José Carlos Bermejo, en el camp d'acompanyament al dol. Viure i acompanyar el dol és molt important. I també, doncs, tenint en compte que l'associació Centre Escolta Activa Aixoplu, que està oberta també a la comarca del Priorat, es pot trucar, es pot fer per mitjans telemàtics, comunicació, respectant tota la confidencialitat. Loli, podries donar-nos el teu contacte, el contacte de l'associació? Quin telèfon té?
Sí, senyor Ferran. Mira, el nostre contacte per trucar a la nostra associació, Aixoplu, és el telèfon mòbil 687-65-8675. Us atendré personalment i molt agraïda per la vostra confiança.
Bé, tenim nosaltres també a Joan Menchón, un estudiós de la nostra comarca. Què ens projectes o quines iniciatives tens ara al voltant dels teus propis treballs que dus a terme al voltant del Priorat?
Una de les coses que vull tancar és l'estudi que vaig començar de les esteles medievals de la comarca, que és una tasca que vaig engegar fa un munt d'anys, i seria ja el moment de tancar i treure'n conclusions i publicar-les.
Bé, li hem dit també que quan vulgui reiniciar, si necessita ajuda, doncs ja farem una campanya. De totes formes, el seu estudi està en marxa, el que passa que ara hi ha un parèntesis i esperem que Joan Menchón segueixi amb la seva tasca de l'estudi de les esteles del Priorat. A continuació tindrem la veu de Neus Lorenzo Galès, és doctora i sotspresidenta de recerca de la Societat Catalana de Pedagogia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i és membre de la Junta de l'Observatori d'Innovació Tecnològica Educativa de Catalunya. Ha estat docent, inspectora d'educació, i nosaltres, doncs, hem fet una entrevista per parlar de la intel·ligència artificial. La seva versió està adreçada més cap a les escoles, no? Mentre que nosaltres, aquesta visió que ella té i ell fa el seu treball, que nosaltres participem també amb el curs Aplica Solucions, va adreçada a com aplicar la intel·ligència artificial des del punt de vista de les famílies, les associacions i també com interpretar-lo per tindre un més bon ús i la finalitat educativa. Tot seguit, Neus Lorenzo Galés. Tenim entre nosaltres Neus Lorenzo, inspectora d'Educació. Ha tingut càrrecs al Departament d'Educació, a la Direcció General. També entre nosaltres, també és ara la sospresidenta de la Societat Catalana de Pedagogia, entre altres càrrecs, dins de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquests moments s'està impulsant un curs amb tallers al voltant de la intel·ligència artificial, el disseny universal dels aprenentatges i els objectius de desenvolupament sostenible 2030. Entre nosaltres, que la tenim, i bon dia. Com va això del curs aquest taller? Què importància té la intel·ligència artificial de cara a totes aquestes persones que ens estan escoltant?
Doncs bon dia i moltes gràcies. Gràcies per la invitació i per l'oportunitat de parlar amb vosaltres. I felicitacions, felicitacions per la feina que feu d'innovació, d'equitat i precisament de millora del sistema educatiu. Sí, la Societat Catalana de Pedagogia està actualment impartint un curs d'eines d'educació de la intel·ligència artificial. És en el marc del projecte Aplica Solucions, que està orientat a treballar doncs, a aplicar solucions per l'equitat, de sostenibilitat, de treball per la personalització de l'educació, etc. I, de fet, la intel·ligència artificial és cabdal avui. És cabdal a tot arreu. De fet, està en la circuiteria dels cotxes, els podem trobar als avions, als vaixells, està amb els termostats, de la caldera, no? Ja pots trobar-ho en alguns dels sensors de proximitat de l'aspiradora més innovadora que puguis, o amb els programadors, amb programadors del rentaplats, de la rentadora, de la televisió. De fet, està arreu, a sanitat, a tràfic, a control de documentació, l'administració i els pagaments bancaris. És a dir, ara no hi ha cap àmbit humà en el que quan treballem informació, la gestionem, la transformem i l'enviem, no intervingui algun tipus d'algoritme d'intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial és part de les ciències computacionals, és part de les disciplines informàtiques orientades a crear i gestionar sistemes per resoldre problemes o per predir situacions que usualment estarien lligats a la intel·ligència humana, que estàvem esperant o per fins ara consideraven que havia d'estar resolts per la intel·ligència humana. No és, de fet, una intel·ligència. Quan parlem de que és un sistema, vol dir que té diverses capes d'eines informàtiques i d'artefactes digitals per poder interpretar codis amb algoritmes i plaques i sensors i tota mena de nivells tant físics com conceptuals que ens permeten recollir informació, calcular la informació, validar-la, classificar-la, agrupar-la, predir el que hi anirà, treballar per estadística de proximitat o treballar per transformació i gestionar la informació a nivells que fins ara pensàvem que només feia el cervell humà i d'una forma molt diferent. Una part petita però amb molt de potencial de la intel·ligència artificial són els que s'anomenen els models de llenguatge a gran escala, els models de llenguatge a gran escala, com per exemple el GPT, el Geminis i alguns altres, en anglès els LLM, si els voleu buscar. Aquests algoritmes, aquests models que permeten el llenguatge natural o que les persones poden entendre els missatges d'aquestes màquines com si fos llenguatge natural, ens permeten treballar a l'aula amb tot allò que és la gestió de la informació. A nivell curricular, ens poden ajudar a seleccionar les idees principals, a adaptar textos, a traduir-los, a simplificar vídeos, a fer un resum d'alguna pel·lícula, perquè de fet el que fan és interpretar tota la informació digital, transformar-la, agrupar-la, fer l'estudi estadístic, etc., i ens dona uns textos que entenem com a lectura natural a partir del llenguatge. Amb el mateix sistema treballarien els gestors de la informació visual. Per tant, també n'hi ha que, doncs, com el Fotor, que és gratis, o alguns altres, són programes que permeten crear imatge. i no només crear-les, sinó adaptar-les, inclús transformar-les segons estils, no? I tu pots aconseguir una imatge, si li dius doncs, a l'estil de Van Gogh o a l'estil de Velázquez, o és dir que són màquines que gestionen molta informació creuada, eh? I això pel professorat és importantíssim. Per una banda, també pot ajudar en la gestió acadèmica i administrativa, facilitant informes, resumint documents de centre, actualitzant la normativa, etcètera, etcètera, però sempre mantenint o tenint present, mantenint la idea de que són gestors de dades, no gestors de la veritat. És a dir, no tenen per què donar-te una resposta verídica, sinó que t'estan donant una resposta que respon als càlculs matemàtics, algorítmics i estadístics per proximitat, per agrupament o per predicció i transformació. Dit això, creiem que tot el professorat ha de ser conscient i ha d'estar al dia d'alguna de les eines existents per facilitar la seva feina i al mateix temps perquè els nostres alumnes molt difícilment viuran en un món on aquestes eines i aquests sistemes no estiguin presents a les seves vides. Per tant, val la pena també treballar amb ells totes les qüestions ètiques, no només les de seguretat, perquè la màquina, doncs, amb la mateixa tranquil·litat et dirà una resposta resumint un missatge que en crearà una que estadísticament és versemblant, però en canvi és absolutament falsa i crea una fake news de la mateixa manera, no? Per proximitat estadística. És per això que és important treballar les parts més humanes d'aquesta informació, parlant precisament de quin són l'impacte de transmetre informacions falses, de generar missatges erronis o d'utilitzar imatges d'algú que no t'ha donat el seu permís doncs, per fer un meme o per fer un acudit o per treballar d'una forma denigrant qualsevol informació sobre una altra persona. És important estar alerta de les qüestions de privacitat, de seguretat i de garantia de veracitat, però al mateix temps és important saber que si no ho fem des de l'escola, ho faran sols. Els alumnes ho faran de totes totes, perquè estan a l'abast, és molt fàcil i perquè tots els estímuls que hi ha actualment per consumir informació no escapen a ningú. Està tothom molt vinculat a tot això. En resum, podríem dir que la Societat Catalana de Pedagogia ha iniciat aquest curs per ajudar el professorat a començar precisament amb aquestes eines, tant perquè és una manera d'estar implicat en la innovació i en els debats inicials de la transformació de l'educació, com perquè és requeriment, nosaltres entenem que és també l'obligació del sistema educatiu estar pendent d'aquestes eines que poden ser, si no, aportades gratuïtament per altres entitats, empreses amb menys escrúpols, que no tinguin en consideració les necessitats de l'alumnat, les possibilitats de la societat i, entre tots, l'interès comú per un futur millor.
Per tant, si hi ha alguna associació o persona o pare o mare o família que estigui interessat al voltant de la intel·ligència artificial i com pot ajudar a la gestió de la mateixa associació, el treball per objectius, etc., nosaltres es pot posar en contacte. Està escoltant vostès, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Tenim aquí a José Manuel Álvarez Crespo, el còmic del diari Tarragona. Bon dia.
Bon dia a tots.
Tots estan conegut perquè estem molts anys fent el còmic, sobretot a l'última pàgina del diari Tarragona, i està amb nosaltres. És una joia que estiguis donant la teva veu al Priorem Priorat Ràdio Falset, aquí al Priorat i totes aquelles persones que s'estiguin escoltant. Has estat al Priorat?
Només una precisió,
Sí.
No és còmic, sinó acudit.
Ah, acudits. Acudits. Bueno, que fan riure.
El còmic potser és un acudit contat d'una forma més llarga.
Ah, vale.
L'acudit és amb un sol dibuix. Amb
una exacte, línia. Molt bé. És a dir, que una cosa és un sol amb una sola dibuix, exacte, i l'altra és que fas una aventura.
La vinyeta,
una vinyeta, còmic, o una...
Se divide en diverses vinyetes.
O fes un conte, fas un conte, no?
Exacte. Clar.
I què és més... És difícil fer els acudits?
Home, jo crec que sí, que has de sintetitzar tot una història en una imatge, no? Con lo qual és més complicat. El que passa és que jo ja porto tants anys que me resulta més fàcil que el còmic.
Ah. Bueno, el còmic com has de fer molts dibuixos, no?
Exacte.
En canvi, això és una... Però clar, una de les coses és que la falta de Tarragona, al veure el còmic, si no et coneixes les notícies del moment, no l'entens. No?
Potser sí, jo el que procuro és generalitzar més,
sí,
perquè tothom entengui.
Entenc. Sí. Però per entendre'l jo veig que me fa referència a notícies que ja estan al diari.
Exacte.
O a la televisió, que te les han comunicat, i dius, mira, això va per allò, no?
Exacte. Hi ha humoristes com el que va fallecer, el Toni Batllori, que dibuixava sobre l'editorial del dia.
Yeah.
Vull dir que era més complicat en el sentit que tenia que estar pendent de les últimes notícies. Jo, generalment, el que faig és treballar una notícia que ha publicat avui per fer-la demà.
I després has estat al Priorat, el coneixes?
Sí, hem fet alguna excursioneta per allà a Escaladell, que em vaig portar una sorpresa perquè abans era gratuïta, jo podia passar sense cap problema i ara l'han arreglat molt, han fet un museu i s'ha de pagar.
I això on és, a quin poble?
A Escaladell.
Ah, Escaladell. Bueno, sí, a la Cartoixa, no vols dir?
Cartoixa, sí.
Sí, sí. Bueno, sí, també hi has despeses, però sí, hi ha museu, normalment alguna cosa et fan pagar a qualsevol museu, sí.
I també m'agrada molt el vi, clar.
Bueno, el vi del Priorat, i denominació d'origen Priorat, denominació d'origen Montsant...
Tampoc s'ha d'abusar, perquè a l'hora de fer el dibuix sortirien les línies una mica tortes.
Ah, clar, 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 clar. I quins projectes tens ara, doncs, en aquest moment?
Bueno, estic intentant fer un còmic sobre personatges a nivell mental, no? O sigui, hi ha un guerrero i està l'agorero, també. Agorero vol dir una persona que s'està manifestant en contra teva, constantment, que és el que portem tots en l'interior, no?
Ah, persona... més psicològic, llavors sí. Serà una mica de psicològic. Doncs molt bé, serà molt interessant això, eh?
Exacte.
Doncs bueno, que visites el Priorat, ja saps, si fiques en contacte amb nosaltres, també te podem donar més informació, sí que hi ha oficines de turisme, l'oficina de turisme comarcal, ja saps, a la teva disposició.
Doncs molt agraït, molt agraït.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Un salut a tots.
Molt bé, aquí Priorat, Ràdio Falset. Important és resumir el 2023 en relació a les activitats que heu fet aquí a Cornudella i al Priorat. I el segon pas és la projecció de temes del Priorat, de suposo quadres o temes, temàtica, no? Que es farà doncs, a Reus, no? Amb el centenari del teu pare.
Bon dia, Ferran. Doncs sí, des que vam obrir fa 8 anys l'Arxiu Mora Tarragonès. Aquest any del centenari ha estat el més intens de tots aquests anys. De fet, el centenari aquest el que hem volgut és que recorrés una mica els tres llocs emblemàtics del Mora Tarragonès, que van ser primer Cornudella de Montsant, on es va inaugurar el centenari, amb una exposició dedicada a Cornudella anys 30, perquè va ser allí on el Morató va conèixer l'Ignasi Mallol i va descobrir l'art i la pintura. Després de Cornudella vam fer exposicions a Reus, documentals, i després va vindre la primera antològica el mes de setembre-octubre a Barcelona. I aquesta darrera que vam inaugurar aquest mes de febrer al Museu Salvador Vilaseca de Reus, que encara es podrà veure fins a finals de maig, aquesta serà la que tanqui el centenari. O sigui, és l'exposició de clausura. La particularitat de totes aquestes exposicions que hem anat fent és que totes elles han estat diferents. O sigui, les obres presentades eren el 98% diferents unes de les altres. Amb la qual cosa, qui hagi anat seguint les diverses exposicions haurà pogut tenir una visió molt més ampla de lo que ha estat la trajectòria del Morató Aragonès. De fet, tot aquest recorregut que hem fet ha estat no només pictòric, sinó també emocional. La que vam inaugurar a Cornudella de Montsant, que era Cornudella anys 30, amb fotografies de l'època i les primeres obres del Morató Aragonès, va donar peu després amb exposicions documentals al centre de lectura, exposicions documentals i amb una visió literària i emocional de les èpoques i dels llocs en què Morató va treballar. L'exposició que vam fer conjuntament amb l'Ànquins de Reus es podia veure la trajectòria del Morató de la darrera etapa, des de mitjans dels anys 70 fins a l'any que va morir, el 2006. I pel que fa a les dues antològiques, la primera la vam fer a Barcelona, a l'octubre, al Real Cercle Artístic, i la segona, que és aquesta que tanca el cicle del centenari, la fem al Museu Salvador Vilaseca de Reus. També és bonic veure com els títols reflecteixen una mica el tarannà de tot això que volíem demostrar. Tenim, per exemple, el centre de lectura, percepcions literàries, intuïcions visuals. A l'Ànquins teníem la llum calidoscòpica de Morató Aragonès. A Barcelona, com el llibre, el títol era La passió tranquil·la. I a Reus, el títol és Entre la passió i la recerca. Tots aquests títols reflecteixen el que ha estat la trajectòria de Morató, que va ser una persona totalment entregada a la pintura i, a més, amb una passió declarada i voluntària. Una passió que, tanmateix, no estava renyida de cap manera, amb una visió molt, molt racional, perquè Morató era una persona reposada, que investigava sobre la pintura, encara que hi ha vegades, potser a primera vista, no es percep. Però si vas mirant les pintures, vas trobant aquesta recerca de la forma, de la matèria, de la pinzellada, de la manera de presentar la pintura i la representació de la realitat. Ara bé, si ens centrem, per exemple, en el que ha estat Cornudella de Montsant i el Priorat, durant tota la seva carrera, que van ser 69 anys de pintar ininterrompudament, veurem que aquests llocs ell els va pintar des del principi fins al final. El seu primer quadre va ser un quadret de Cornudella de Montsant i el darrer quadre pintat, només 2 o 3 mesos abans de morir, va ser un altre quadre de Cornudella de Montsant. Jo no tinc cap dubte que Morató Aragonès ha estat el pintor que més ha pintat el Montsant, el Priorat, Cornudella, Siurana i tots aquests indrets que ell els va viure de petit i, per tant, eren part d'ell mateix. Eren el seu espai més íntim. Encara que ell va estimar molt, per exemple, altres ciutats, franceses, París, Itàlia, Roma, a Catalunya, doncs, Barcelona, Cadaqués, Tossa, etc. I Reus també. Però Cornudella era una part de la seva ànima. I tot això també es reflecteix en les exposicions que hem anat fent. Tant amb l'exposició, per suposar l'exposició de Cornudella, però també les exposicions de Reus i de Barcelona. Si veu la petjada d'aquesta estimació per la terra, no? Pel priorat, pels seus colors, per la seva força. Una altra cosa molt important que hem de destacar és el llibre que hem editat en commemoració d'aquest centenari, que es titula Morató Aragonès, La passió tranquil·la. Aquest llibre l'hem editat l'Associació Cultural Arxiu Morató Aragonès amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de Barcelona i Tarragona. Aquest llibre també ha estat traduït a l'anglès i es pot trobar la versió anglesa a través de la nostra web. El llibre, una mica, com hem comentat alguna vegada, és l'esforç més gran que hem fet de recerca, perquè en Bona Tarragona es va tindre una trajectòria molt llarga i una producció molt extensa, tant d'olis sobre tela com olis sobre paper, sobre taula, aquarel·les, guaixos, ceres sobre paper, tinta sobre paper, etc. I doncs tota aquesta recerca documental d'obres que estaven en col·leccions particulars i que els col·leccionistes ens han obert les seves portes perquè puguem fotografiar, aquestes obres surten en aquest llibre, que és el més extens i més profund que s'ha fet del Morat aragonès. Remarquem una mica la importància d'aquest llibre, perquè allí s'hi veu reflectit tot aquest sentiment de Morató pels diversos indrets, per la seva terra i per les terres que ell anava descobrint. Jo us convido a tots a que passeu pel Museu Salvador Vilaseca de Reus, perquè de veritat, inclús els que coneixien el Morató aragonès de fa molts anys, s'han sorprès de les obres que allí presentem, perquè moltes de les obres són, segons quines èpoques, són molt poc conegudes, inclús pels que coneixien el Morató. També us convido a tots a que seguiu les nostres xarxes de Facebook i d'Instagram, perquè allí anem desvetllant de tant en tant alguns petits secrets de l'obra i de la trajectòria de Morató aragonès.
Bé, després d'aquesta explicació que ens ha fet Helena Morató al voltant del repte, que és aquest centenari del seu pare. El seu pare, però com ella és una gran professional, ho ha fet d'una visió imparcial i neutral, perquè realment el nostre Morató aragonès és el que ha estat. I recordem en aquests moments d'aquesta exposició que es durà a Reus. Per tant, invitem i a la vegada no sols el fet d'assistir a aquesta exposició, sinó que aquesta exposició transmet el valor del priorat, la seva permanència, la seva joventut, infància i joventut, i després el paper de, com a artista a nivell internacional, en què també ha donat a conèixer el priorat a tot arreu. Es va presentar aquí a Tarragona, als Arxius del Port, un llibre, una publicació al voltant dels ferrocarrils. El proper 6 d'abril es presentarà a Marçà. És un treball al voltant del naixement i la història dels ferrocarrils i el paper del port en relació al priorat, en la circulació de mercaderies, i que va tindre un paper molt important. Un concurs d'aprenentatge solidaris que tenen la finalitat promoure, fer preguntes, respostes, sobretot anotar-les, les que són més difícils de recordar, per poder després, doncs, a partir d'aquestes preguntes, respostes, elaborar un procés perquè, clar, lo important en l'aprenentatge està a saber fer preguntes. Buscar el verb a les frases i qui ho fa, per què ho fa, tal i qual, i fer preguntes, inclús per les preguntes que fem per descobrir com funciona. Aquestes preguntes són destinades a com funciona la nostra ment. La nostra ment funciona com un mòbil, que ho dirigim nosaltres mateixos, que té una autonomia, som nosaltres que hem de dirigir el nostre mòbil mental, però hem de dir que també, ja sabeu, que la nostra ment també a vegades ens dirigeix o ens mana a nosaltres. I les addiccions, per exemple, és una pèrdua d'autoritat d'un mateix respecte a les demandes de la pròpia ment dins d'una qüestions o problemes psicològics que s'han de resoldre el més aviat possible. Per tant, nosaltres, en aquest sentit, convoquem un concurs permanent de que les persones en totes les edats, i sobretot a primària i a l'ESO, facin preguntes i recolleixin les respostes. Després ja anirem explicant com se fa això, d'aquesta interrogatori, de com funciona la nostra ment, a partir de com si fos un mòbil, és a dir, fent fotos, fent vídeos, fent ràdio, les veus ho diem ràdio, perquè mira, també em recordo la ràdio, no? Perquè és audició, és llenguatge verbal, interior, i és a partir d'aquí com podem conèixer-nos a nosaltres mateixos i saber com aprenem a aprendre. Finalitzem el nostre programa, aquest programa d'avui. Avui ja quedarà pel proper primer dissabte del mes d'abril, el dia 6. Dia 6 d'abril, a partir de les 11 del matí, estarem amb vosaltres. Aquí Priorem Priorat, Ràdio Falset. No us ho perdeu, aquí per antena i per internet es podeu connectar de qualsevol part del món i escoltau de forma directa. També la importància que té la donació de les veus, l'esforç o la intenció mental que tenim a l'hora de dir, doncs bé, dono la meva veu sobre una opinió, sobre uns notícies, sobre el que faci falta, no? El que vulguem comunicar i compartir amb els altres. Doncs res més, que tingueu un bon cap de setmana i la nostra cita el proper dissabte 6 d'abril a partir de les 11 del matí. Bon cap de setmana. Priorem Priorat. Ràdio Falset. Psychopath.